Eduard, bona nit.
Hola, bona nit, Àlex. Romanzo di una strage de Marco Tullio Giordana, estrenat fa pocs dies, com gairebé tota la producció d'aquest director milanès, és un film que recull i parla de les seves experiències de joventut, viscudes especialment en els anys 70. Romanzo di una strage està dedicat a l'atemptat terrorista de Piazza Fontana, l'explosió d'una bomba al Banc Nacional de l'Agricultura el 12 de desembre de 1969 va matar 17 persones i en va ferir altres 88. Ha estat el primer i el més sanguinari atemptat terrorista junt a l'explosió a l'estació de Bologna a l'estiu de 1980. Piazza Fontana, més de 40 anys després, és una ferida oberta en la consciència social del país i per primer cop un director s'ha atrevit a parlar-ne. Els dos pilastres del film són l'anarquista Giuseppe Pinelli, interpretat per Pierfrancesco Favino, i el comissari Luigi Calabresi, protagonista Valerio Mastandrea, dividits per les idees polítiques però units per un cert i recíproc respecte humà. Altra cosa són els cercles anàrquics o l'ambient de la comissaria de Milà en aquells anys. Entorn a aquests dos homes, a poc apareixen els personatges secundaris i els fets. La bomba de Piazza Fontana, les investigacions orientades des del primer moment contra els anarquistes, la desorientació del poder polític, els serveis secrets que enterboleixen les pistes, l'extrema dreta romana que maquina el trencaclosques, la campanya de lotta contínua contra el comissari Calabresi i, finalment, l'assassinat d'aquest policia. Tres anys que van marcar el preludi del que serien els anys de plom amb les Brigades Roges. Aquest material històric ve organitzat amb capítols per ajudar a la comprensió, tot i que amb la simplificació es perd en part aquella atmosfera d'angoixa i tensió que es vivia en aquells anys a Itàlia. A la fi sembla que manqui la complexitat de la realitat, que tot sigui massa fàcil per explicar les forces oscures que estaven al darrere de la crònica. La reconstrucció pot tenir els seus dubtes, però el repartiment del film és excel·lent, estrepitós. Ben escollit, fins i tot personatges que apareixen només uns moments, com Aldo Moro, Saragat o els feixistes Ventura i Fasolo, estan interpretats per grans actors. Com deia, l'esperit de Giordana és didàctic. Com en els seus films anteriors, especialment I cento passi, sobre la lluita a la màfia, o La meglio gioventù, 37 anys d'història contemporània italiana vistos a través d'una família, en aquests films, Giordana es proposa explicar els misteris i les vergonyes d'Itàlia al jovent. De fet, alguns joves desconeixien l'atemptat de Piazza Fontana i molts el relacionaven erròniament amb les Brigades Roges quan aquestes encara no existien. Durant 8 anys, Giordana i altres dos guionistes, Sandro Petralla i Stefano Rulli, han passat pel sedàs els actes del procés. Tots els llibres sobre l'argument. Han entrevistat desenes de persones. Han fet un enorme treball d'investigació. Actualment hi ha un gran debat a Itàlia entorn a aquest film i a la manera com ha estat escrita i presentada la història. Es tenia la idea d'un comissari calabresi cínic i feixista que va ordenar tirar per la finestra l'anarquista Pinelli mentre l'interrogava fent passar per suïcidi la seva mort. Es tenia una lectura més d'esquerra, diríem. Giordana ha volgut posar a la seva manera els punts sobre les is, però la història encara està viva. Pensem que fa poques setmanes ha estat alliberat després de molts anys de presó el líder de lotta contínua Adriano Sofri, considerat la ment de l'assassinat del comissari Calabresi, el fill del qual, Mario, és l'actual director del diari La Stampa. Sofri, des de la presó, ha continuat escrivint al diari La República. Molts exponents de lotta contínua treballen actualment també als mitjans d'informació. Romanzo di una strage és un film molt personal, d'un testimoni ocular d'excepció. Marco Tullio Giordana era un estudiant i anava en tramvia quan va sentir l'explosió a Piazza Fontana. Va ser interrogat fins i tot per Calabresi després de l'ocupació de la Universitat de Milà. Giordana recapitula els fets sense reconstruir els moments més controvertits. Qui va posar materialment la bomba? Com va caure Pinelli de la finestra? Potser el que més deixa perplex en el film són aquests misteris dels fets històrics. En el film, el delegat del govern parla de complots. Potser és l'explicació més còmoda i més real. Si és veritat que resten impunes els culpables i els processos han acabat amb la vergonyosa sentència de fer pagar als familiars de les víctimes les despeses, és fals, però, que no s'hagin aclarit les responsabilitats. Les bombes les van posar, tothom ho sap, els extremistes de dreta sota la direcció dels serveis secrets italians i la CIA, en vista a un cop d'estat feixista que s'hauria realitzat en el cas que l'esquerra hagués guanyat les eleccions com havia passat al Xile d'Allende. Eduard Rubió, per la Finestra Indiscreta des de Roma, molt bona nit a tothom.